Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquesta setmana està costant i avui encara torna a costar més perquè ahir era festa i ha estat genial tenir aquesta pausa, però, clar, el Sant Tornem-hi és dificultós enguany. Sort que l'alimentació conscient torna justament aquesta primera setmana de programa i ens ajudarà amb la nostra alimentació, que és un pal de paller d'aquest Sant Tornem-hi, d'aquesta recuperació de rutines. Obre aquesta primera secció de la temporada 2024-2025 l'Anna Ferrés, dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès-Garraf. Anna, bon dia, ben tornada.
Bon dia, Sílvia.
A tu també t'està costant, no? Vosaltres també us costa, encara que sou les expertes.
Tornar a la rutina no és mai fàcil per ningú. També ens està costant.
Doncs perquè anem recuperant rutines alimentàries i bons hàbits, avui parlem d'aquesta tornada a la rutina després de vacances a taula. Com ho hem de fer?
Us proposem avui poder parlar una mica d'aquesta tornada a la rutina, tornar a posar una mica aquesta alimentació conscient, tornar a ordenar aquests hàbits, tornar-se a posar a la cuina, tornar a agafar una mica aquest engranatge, no?, que abans de vacances vam deixar una mica allà a casa, no? Llavors avui us proposo fer una mica de planificació de menús, així d'una manera molt senzilleta, molt una ABC, i aviam a veure com ho podem anar gestionant cada un a casa seva amb les seves possibilitats.
Perquè, de fet, és la clau, no? Perquè després tot rulli cada dia de la setmana i no hàgim d'improvisar i acabar menjant qualsevol cosa.
Exacte. De fet, això s'aconsella moltíssim perquè sí que el dia que un s'ho planifica costa una mica més i fa una mica més de mandra trobar aquell espai, aquell moment, aquelles idees, però al llarg de la setmana és una cosa que podem agrair molt, de tenir tot això ja fet, ja comprat, ja a la nevera, ja disponible, i que l'únic que haguem de fer és menjar.
Doncs va, esgarraparem aquesta estoneta per planificar-nos. Per on comencem, Anna?
Vale. Jo animaria a tots els oients que agafin un paper, agafin un bon llapis i que facin una planilla, vale? Vull dir que agafin, posin de dilluns a divendres, jo proposo de dilluns a divendres, comencem a ritme baix.
M'agrada, després ja pensarem en el cap de setmana.
Exacte, a més el cap de setmana, com encara allarguem una mica aquest estiu, doncs, també encara estem sortint una mica a menjar una mica uns quants àpats de fora. Posaríem de dilluns a divendres. I us proposo començar treballant pels àpats principals, pels àpats del dinar i del sopar, que són els que més mal de cap ens generen, perquè habitualment l'esmorzar, el berenar, el mig matí, bueno, una mica us anem trampejant i anem fent, sigui a l'escola, sigui a la feina, anem fent una mica com podem. Llavors anem a treballar les bases, com tu deies, no? Què faríem, no? Primer, quan jo ja tinc aquesta planilla feta, recordem conceptes molt bàsics que tot sovint aquí a l'alimentació conscient anem treballant perquè són molt importants. Recordem el famós mètode del plat, el nostre plat, no?, de tota la vida. No busquem un plat de postre, no busquem un plat soper, busquem el plat de tota la vida. La meitat del meu plat sempre ha de ser d'origen vegetal. La verdura que més us agradi, anem-les combinant, com més colors millors, val? Un quart d'aquest plat serà tota la part més de carbohidrats, els sucres, l'arròs, la pasta, la patata, el llegum, el pa, sí? I l'altre quart restant que ens faltaria seria tot el que és la part més proteica, siguin d'origen vegetal o d'origen animal, que aquí podríem tenir des de fruits secs, llegums, el peix, la carn, els ous, el formatge, sí? Tota la part làctica. I un cop tenim això present, hem d'imaginar que cada dia per dinar i per sopar hem d'intentar seguir aquest patró alimentari.
Cada dia aquest plat, tant el dinar com el sopar.
Exacte.
Amb aquestes mesures.
Sí, amb aquestes proporcions més casolanes, més qualitatives, vale? D'una manera més desenfadada, anem acostumant una miqueta més la vista i fugir una mica més de tot aquest punt més del pes, no? De 20 grams, de, no? Anem a buscar aquesta imatge. Suposo que tothom té ara en ment aquest plat, la meitat, un quart i un quart.
És una imatge molt gràfica, és fàcil. El que potser ens costa més, Anna, és la freqüència dels diferents aliments, no? Quants cops a la setmana has de menjar carn? Ha de ser blanca, vermella, la conto com el mateix? Això és el que potser costa més, no?
Per tot això tenim un petit truc que tothom el pot consultar fàcilment per internet. És la guia de petits canvis per menjar millor que va posar disponible l'Agència de Salut Pública de Catalunya, val? I que recentment, ara el 2024, l'ha actualitzat. És una guia de 84 pàgines, però que és molt senzilleta de poder, és de lectura molt fàcil, amb molts dibuixos, amb molts esquemes. Vull dir que animo a tothom a que la pugui consultar i en aquesta guia tenim aquestes recomanacions de freqüència de consum, no? Llavors, podríem anar detalladament cada grup, per exemple, si anem a les verdures, a les hortalisses, això que dèiem, què ens recomana aquesta guia? Ens diu que mínim 2 vegades al dia i recomana que siguin aquests àpats principals, el que dèiem ara, no? Mètode del plat. Hem comentat mig plat de verdura pel dinar i mig pel sopar. Doncs vinga, això ja ho tindríem. Després ens parla de fruita fresca, poder ser, més que fruita en conserva o fruita macerada o amb sucres o amb almíbar. Sí, una fruita fresca de temporada. Aproximadament unes 3 peces al dia. Vale? Després treballaríem tot el que són els sucres, les farines. Com sempre comentem aquí a l'alimentació conscient, intentarem valorar que siguin farines de qualitat i que no siguin refinades, buscant aquesta part més integral que ens aporta la fibra. Intentarem que pugui ser a cada àpat, vale? Que a l'esmorzar, al dinar, al berenar i al sopar n'hi pugui haver. Després tenim tota aquesta part més de fruits secs. Nosaltres els comptabilitzem amb grapats. Aproximadament un grapat, vale, equival a una ració. Llavors ens recomanen que al llarg de la setmana en puguem fer de 3 a 7 grapats a la setmana. Tinguem en compte que aquest fruit sec sigui o cru o torrat, que no el busquem amb sal, amb sucre, amb mel o amb altres coses d'aquestes que avui dia en mercat en trobem molt. I això ho podem posar com a, per exemple, un berenar, un esmorzar, acompanyat d'un iogurt. Sí, hi ha moltíssimes opcions. Després aquí hi ha, no, que dèiem ara això dels iogurts, passem a la part més làctica. Anar combinant la llet, el iogurt, el formatge, d'una a 3 vegades al dia. Després, tota aquesta part més d'origen animal, sí, que trobaríem la carn. Aproximadament de 3 a 4 vegades a la setmana anar combinant. Principalment buscarem la carn blanca, aquest conill, aquest gall d'indi, aquest pollastre. Sí? Sempre intentarem retirar aquest greix visible i també la pell abans de cuinar-ho i abans de congelar-ho, de fet, també. I, com a molt, es recomana que la carn vermella, tot el que és el xai, la vedella, passi a ser, com a molt, 2 vegades a la setmana. Jo us animaria que si pot ser una, millor que millor. Si anem al peix, aproximadament de 2 a 3 vegades a la setmana, també anem combinant aquest peix blanc, aquest peix blau. Els ous, de 3 a 4 vegades a la setmana, però aquí hem de tenir una petita apreciació. Són racions. Una ració d'ou són 2 ous. Per tant, passem a ser 6 a 8 ous a la setmana. Ara bé, també tinguem en compte que aquests ous els busquem de mida mitjana. Quan jo vaig al supermercat veig que posa M, L, XL, doncs anem a buscar aquesta talla M.
2 M's és una ració.
Exacte.
2 ous M, una ració.
Correcte. Si jo, per exemple, agafo una talla XL, perquè dic, mira, jo vull un ou una mica més grandet, doncs intento reduir aquesta ració inicial. Llavors, un dels grans aliats i que sovint en mengem molt poc a taula i que us animo que, com a propòsit d'arrencada de setembre, puguem agafar la llegum. S'estima que aproximadament se'n consumeix 1 vegada a la setmana i la recomanació ara mateix està entre 3 i 4 vegades a la setmana. Va, llavors, doncs, per aquí també podríem començar. L'aigua, molt important. Ja al juny en vam parlar extensament de la hidratació. Vale? Bevem-ne aproximadament uns 2 litres al dia i per cuinar, per amanir, per tot, utilitzem un bon oli d'oliva verge extra, poder ser.
És bo que refresquis aquestes freqüències de consum perquè, a més, canvien. Es fan nous estudis, hi ha més evidències científiques i canvia. Recordo el que es deia dels ous fa uns anys, no té res a veure amb el que et diuen ara, o la llegum igual. Per tant, està bé insistir i refrescar aquests conceptes. I ara tocaria omplir la plantilla, no?, sabent això.
Exacte, doncs vinga, aquí també depèn molt de preferències alimentàries, del que cada un vulgui posar una mica, però jo us animaria que d'entrada aquesta planilla hem dit verdures i hortalisses a cada àpat del dinar i el sopar. Doncs primer començo posant aquest grup d'aliments, poso verdures i hortalisses a tots els dinars i a tots els sopars. Un cop ja tinc fet tot això, doncs vinga, agafem un altre grup d'aliments. Jo us proposo aquests llegums que dèiem que costen una miqueta més. Comencem per dir alguna cosa 3 vegades a la setmana. Què us sembla com a proposta posar-ho dilluns, dimecres i divendres? Que alguna altra persona potser diu, pues mira, jo ho vull posar dimarts, dijous i divendres. Cap problema, això, llibertat absoluta.
I un dia poden ser llenties, l'altre cigrons, l'altre mongeta, anar variant.
Inclús el pèsol, no? Que el pèsol també ho tenim com molt abandonat com a llegum.
I tant, i... és veritat, és veritat.
Sí, i pot ser també una molt bona opció de sopar un pèsol. És molt agraït en boca, és finet, ens agrada molt. I totalment, la varietat és importantíssima aquí. Sigui amb les llegums, amb qualsevol grup d'aliments. Llavors així aniríem successivament amb cada grup d'aliments. Per exemple, anem a la part dels carbohidrats, que hem dit que era la pasta, l'arròs, la llegum. Hem posat 3 dies de llegums. Amb què podríem completar la resta de la setmana? Doncs per dir alguna cosa, el dimarts potser podem posar-hi un arròs a l'hora del dinar i una miqueta de pa a l'hora del sopar. El dijous potser podem fer un plat de pasta i per sopar una miqueta de patata. Potser també podem afegir un altre sopar amb una mica de moniato. Anem completant aquests dinars i sopars amb algun tipus d'aquest grup d'aliments que hem dit dels carbohidrats. Un cop ja ho tenim ple, vale, el que farem serà passar al grup de les proteïnes i començaríem a completar. Què hem dit? Que aproximadament de 6 a 8 ous a la setmana. Tinguem en compte que aquí ens falten 2 dies de la setmana. O que fins i tot l'ou pot ser un molt bon aliat de cara a l'esmorzar de dir, doncs em feia una entrepà de truita. Per què no? Una torrada. Que en deixem algun per completar-lo amb
algun
altre.
Pels àpats petits que deies, no? Que no hi entrarem avui, esmorzars i berenars.
Exacte. Llavors, agafem per dir alguna cosa. 2 dies podem fer truita, o un saltejat, un revoltijo. Jo posaré, amb la meva planilla, posaré el dimarts i el divendres, però cada un que ho completi com vulgui. Després, què hem dit? Aproximadament de 2 a 3 vegades carn blanca a la setmana i com a molt una de vermella. Què us sembla posar, per dir alguna cosa, dimarts i dijous, una carn blanca a l'hora del dinar, que potser al dinar també volem un àpat una mica més contundent. No? I acabem completant amb el peix. Posaríem el peix, jo, això és a preferència personal, m'agrada més de cara al vespre, però el peix també és una molt bona opció de cara al dinar. I podem posar un parell de dies de peix a la setmana, un parell o 3. El posaríem peix blau i una mica de peix blanc.
Més blanc que blau, a l'inrevés, a gustos?
Podem combinar-ho, per dir alguna cosa. Una setmana, com són de 2 a 3, una setmana podem fer 2 blau, 1 blanc, la següent, 2 blanc, 1 blau. I si alguna setmana, pel que sigui, ens enganxa que fem 3 d'una varietat, no passaria res. La següent setmana intentem recuperar una mica aquest hàbit i ja està.
En el capítol peix incloem closca, marisc, cefalòpedes, tot és la mateixa família?
No, o sigui, sí que són com subderivats, però el marisc i els cefalòpodes sí que hauríem de tenir especial atenció de intentar-ho agrupar una mica dintre d'aquí, no passar-nos massa. Per dir alguna cosa, si la recomanació és de 2 a 3, potser fer un quart, no passar-nos més. I un cop tenim una mica els grups d'aliments posats, cada un aquí, creativitat a la recepta. Per dir alguna cosa, Sílvia, quina recepta se't pot venir al cap si jo et dic que pel dilluns, pel dinar, jo he posat verdures, llegums i una fruita? Quin exemple de menú podríem fer aquí?
Home, encara fa bo i a mi m'agrada molt tomàquet a daus, amb llentilla, per exemple, i un bon raig d'oli. A mi m'encanta aquesta, quan fa bo.
Perfecte, doncs ja tindríem aquí una fantàstica amanida d'estiu que podríem completar
podem
per dir alguna cosa.
Podem afegir cogombra, olives...
Vigilem amb les olives, perquè les olives és un greix saludable. Vale? Qui tingui la pressió alta, vigilem de no sobrepassar-la, però fantàstic.
Si les passo per aigua, millor?
Una miqueta
guanyo
millor.
Guanyo una cosa?
Sí, i això ho completaríem doncs, amb això, no? Amb un postre, que pot ser una fruita fresca o algun iogurt natural. Anem combinant, vale? Que aquesta presència de fruita sempre sigui molt present a la nostra alimentació diària. I així, successivament, aniríem àpat a àpat, anar traslladant aquests grups d'aliments a un àpat.
I un cop tens la plantilla, fas la llista de la compra, no?
Sí, jo de fet us animaria, que això potser hauria d'haver comentat abans, que quan comenceu a traslladar aquests grups d'aliments a menjars, no?, a una cosa més tangible, mireu què tenim a la nevera, què tenim al congelador i intentem aprofitar aquests aliments per evitar el malbaratament. I un cop jo ja he aprofitat tots aquests aliments que tinc disponibles a casa, completo la meva llista de la compra i me'n vaig a comprar.
Doncs, Anna, així serà molt més fàcil reprendre aquesta rutina alimentària. A l'alimentació conscient sempre hi ha el dubte del milió. Aquests tòpics que circulen els agafem i els preguntem a les nostres expertes si són certs o no. I avui, Anna, és si els aliments congelats, que són un molt bon recurs, són menys nutritius que no pas els frescos. Què hi dius?
Jo diria que estem parlant davant d'un mite, ja que els aliments congelats poden ser igual de nutritius i conservar les mateixes propietats que un aliment fresc. Ara bé, aquest aliment congelat l'hem de cuidar i l'hem de treballar amb carinyo perquè aquestes propietats, no? Aquesta textura, aquest sabor, aquestes propietats nutritives, aquestes vitamines, aquests minerals es conservin. Llavors, no tenen per què ser menys nutritius, però sí que hi hem de tenir especial cura. I què ens pot donar pistes de tenir cura d'aquest aliment congelat? Primer, com el manipulo, no? Habitualment, quan jo vaig a buscar el producte congelat i el porto fins a casa, pot passar un període de que l'aliment congelat se sap al cotxe, per la bossa, fins que no torna a un congelador. Aquest punt de canvi de temperatura, aquesta... tallar la cadena del fred pot ser que aquest producte perdi una part nutritiva. Val? Llavors, un dels grans consells seria que per intentar evitar pèrdues nutritives, cuidem aquest lineal de congelació. I a més, també fem una bona descongelació d'aquest producte. No només mantinguem la congelació, sinó quan jo el vull descongelar, fer-ho correctament. I una altra cosa que també hem de tenir molt en compte és com ha sigut congelat aquest producte, perquè no és el mateix una congelació casolana que una congelació comercial, un ultracongelat, que se li diu que es fa menys 40 graus a una molt baixa temperatura a molt pocs segons. L'aliment queda completament congelat i els cristalls de l'aigua són molt, molt, molt petits, per lo qual l'aliment pràcticament es queda intacte. Què passa quan jo congelo a casa, quan jo congelo al domicili? El meu congelador de casa no és tan sensible a la temperatura freda i aproximadament congela a menys 18, a menys 20 graus, a més llarg temps, necessita més hores. Aquest temps i aquesta temperatura, que no és la mateixa, el que fa és que aquests cristalls que dèiem són una mica més grans i això el que fa és que ocupa més volum dintre de l'aliment i trenca una mica aquests teixits, amb la qual també merma una mica més la propietat d'aquest aliment. Ara bé, igualment continua sent un molt bon producte. I això, de fet, Sílvia, per fer una mica aquesta transició de tornada d'hàbits, de planificació, pot ser un molt bon recurs per intentar mantenir i portar una alimentació saludable i tenir-la sempre disponible a casa, no? Que, per salvar-nos de qualsevol àpat.
Doncs passem pel mercat, Anna, que potser aquest estiu tenim una mica abandonades les nostres parades i els nostres proveïdors del Penedès. Ara hi tornem, ens retrobem. Què hi haurà?
Doncs continuem trobant aquí a mercat tot el que és la fruita aquesta més estiuenca encara, la síndria, els préssecs, el meló, les figues, les nectarines, sí? I comencem a trobar els primers productes de la temporada, la mandarina, la poma, la pera i el raïm, l'estrella d'aquí del Penedès. Sí, això a nivell de fruites. Després, si anem a nivell de verdures, el que continuem tenint una mica, però ja s'acaba la temporada, és aquesta mongeta tendra, vale? Aquest cogombre, aquest blat de moro, aquests pebrots verds, vermells, les cebes, l'albergínia, els carbassons, sí? I també trobem tot el tema dels tomàquets, dels apis, dels porros, i comença una mica aquesta temporada ja pretardor, de carbasses, de patata, de moniato.
En funció de la calor, això trigarà més o menys, eh?
Exacte.
Quin element d'aquests destaques?
Jo destacaria, Sílvia, el cogombre, que potser és una d'aquestes verdures que tenim molt oblidades i n'hi podem treure molt de partit. El cogombre, pensem que ens aporta moltíssima aigua, aquesta hidratació que encara necessitem. Ens aporta també molt de potassi, molta fibra, ens aporta silici, que el silici ens ajuda molt a cuidar la pell. També ens aporta moltes vitamines, vitamina A, vitamines del grup B, una miqueta de vitamina C. Ens aporta moltes propietats i, a més, també ens aporta un enzim digestiu, que és l'erepsina, que ens ajuda a digerir tot el tema de les proteïnes. Per tant, molt interessant d'afegir-lo dintre de la nostra alimentació.
I, Anna, una idea de recepta. Si estem encallats i portem setmanes fent les mateixes coses, què ens proposaries per sortir de la rutina?
Es proposa una recepta una mica original. Tots tenim en ment aquest gazpacho de color vermell, clàssic, tradicional, que està espectacularment bo. Però què us semblaria buscar un gazpacho que canviï de color, que sigui de color verd? I aprofitant que avui hem parlat una mica del cogombre, us proposo fer un gazpacho de carbassó i de cogombre. Sí? Molt senzillet, tothom ja sap com se fa un gazpacho.
I quina proporció faríem de carbassó i de cogombre? Perquè el gazpacho és una cosa que tenim per mà, digue'ns quan.
Aproximadament, això és per 4 persones, de 3 a 4 carbassons ben tendres i petitons, un parell de cogombres, una miqueta d'all al gust, uns 250 grams de pa dur, vale, que el posarem en remull, una miqueta de vinagre, d'oli d'oliva i sal i pebre al gust.
Doncs serà un gazpacho diferent, amb ell sortirem de la rutina per entrar en aquesta rutina de tardor que busquem. Avui anem malament de temps, ens queda pendent, Anna, m'apunto, i tu també, si hi penses, la propera vegada que ens has dit que ens explicaries com congelar i descongelar bé un producte, un altre dia hi aprofundim, et sembla, perquè ho hem d'explicar bé, aquí hi ha una mica de teca.
Em sembla perfecte, Sílvia, recuperem el tema.
Doncs moltes gràcies, Anna Ferrés, dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf. Reprenem amb molta il·lusió aquesta alimentació conscient. Ben tornada i fins la propera.
Moltes gràcies.